Els migdies de COPE Menorca comencem un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, Antoni Fullana i n'escontrol Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que amb una gran varietat de continguts els ofereix cada setmana tota l'actualitat de l'Església menorquina.
Celebrem aquesta setmana la Jornada Mundial de les Missions, el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, que a Espanya coneixem amb el nom del Domund.
Aquesta jornada ens recorda que la missió de Crist Redentor, confiada a l'Església, està encara lluny de complir-se i que ens hem de comprometre en totes les nostres energies en aquesta tasca, perquè a cadascú de nosaltres se'ns ha dit: sereu els meus testimonis.
Comencem el programa d'aquesta setmana amb les notícies més destacades de la nostra Església.
En primer lloc, Navero Moll ens informa de la presentació a Menorca del nou document sobre l'escola catòlica.
En el Col·legi La Salle de l'O, recentment s'han presentat als equips directius dels col·legis concertats de Menorca el document de la Sagrada Congregació de l'Escola Catòlica, la identitat de l'Escola Catòlica per a una cultura del diàleg, a càrrec de Maria Victòria Emeric, germana de la Consolació. La iniciativa d'aquesta xerrada la va tenir l'administrador diocesà mossèn Gerard Villalonga, amb l'objectiu que els responsables de les escoles catòliques de la diòcesi reflexionin sobre el pensament de l'Església en referència a la identitat de l'escola catòlica. El document presentat assenyala que l'educació és una passió que es renova sempre i que l'escola catòlica és la que posa Jesucrist en el centre de la concepció de la realitat per donar resposta des del diàleg entre fe i raó obert a la veritat, els interrogants més profunds sobre l'ésser humà.
A continuació, escoltam en la veu d'en Sebastià Taltavull els detalls del projecte de moda sostenible de Càritas Modarré.
Càritas Menorca, que forma part de la cooperativa Modarré, com a soci col·laborador i l'empresa d'inserció mestral com a soci cooperatiu des dels seus inicis, ha adaptat la imatge de les seves botigues a la d'aquest projecte, com també ho han fet les més de 110 botigues que existeixen a tot Espanya. Modarré és un projecte innovador i de reutilització i reciclatge de roba de segona mà a tot l'Estat, basat en criteris ètics i en un model d'economia solidària i sostenible. En l'actualitat, 17 persones en situació vulnerable i 16 de personal d'estructura treballen en aquest projecte de l'entitat. Entre les seves 4 botigues situades a Maó, Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella, els ingressos dels establiments, venda de roba i complements, es destinen a iniciatives de formació i inserció laboral de col·lectius vulnerables acompanyats per Càritas.
Per acabar, la informació de la jornada diocesana de catequesi ens informa també ara Navero Moll.
Els catequistes de Menorca han tingut una jornada de formació a Ferreries a càrrec de Joan Àguila, director del SIC, Secretariat Interdiocesà de Catequesi, i Esperança Buendía, Maria Feliu i Jaume Martorell, membres de l'equip del secretariat per a la iniciació cristiana i catecumenat de Mallorca. Va ser una formació molt profitosa per anar materialitzant les directrius propostes en el nou directori pastoral per a la iniciació cristiana, que ofereix noves maneres d'evangelitzar per acostar l'alegria de la fe a les famílies d'avui i que es concreten amb aquest nou estil de catequesi que es van presentar als diversos ponents. La jornada es va iniciar amb una pregària, demanant al Pare que il·lumini i doni força als catequistes en aquest camí de renovació de la catequesi a Menorca.
Dins les biografies dels nostres sants, avui els hi volem fer arribar els detalls més significatius de la vida de Sant Joan de Capestrano.
El 23 d'octubre, l'Església celebra la festa de Sant Joan de Capestrano, un franciscà nascut l'any 1386 al regne de Nàpols. Ordenat sacerdot, va portar una vida apostòlica pels camins d'Europa per tal de reformar els costums cristians i de combatre els heretges. A més, es va dedicar-se també a la formació del clergat. Predicador incansable i conegut amb el sobrenom de Sant'Omo, Joan de Capestrano, va destacar també pel seu caràcter dolç i caricatiu. Multitud de persones segueixen les seves predicacions. Va morir a Ilok, Iugoslàvia, el 1456.
Avui escoltarem unes cançons de Cairoi amb un to infantil. Primerament és la cançó Bons Amics.
I cerqueu molt endins i amb amor, i heu sentit en el fons una crida. Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. Bons amics que viviu arreu del món i cerqueu pel camí un tresor. No volteu rodamons per la vida. Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. Bons amics que estimem de debò, perquè Déu us ha fet. Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics.
Avui entrevistam a Lluís Agustí i Parrot, germà marista i professor de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Recentment ha estat a Menorca per a xerrar-nos d'un tema de gran actualitat, l'Església i la sinodalitat. Bon dia, Lluís, i benvingut.
Bon dia i benvinguda també. Gràcies per la teva entrevista.
I moltes gràcies també a tu per estar aquí amb tots nosaltres. Per començar, t'ho volíem demanar si la sinodalitat és un procés nou, bastant recent, d'aquests anys, o té una base eclesial de fa temps?
Diria que no és un procés nou. El que és nou és l'itinerari proposat pel Papa Francesc. Però el tema ja ve de lluny. Per exemple, doncs, les primeres comunitats cristianes vivien un clima de sinodalitat. Uh-huh. Això ja tothom doncs, se'n fa càrrec, ho sap, etc. No? Els pares de l'Església, els sants pares de l'Església, doncs, també insistien en aquest tema. No? I fins i tot doncs, deien que l'Església és sínode. No? Per tant, el tema està present en tota la patrística antiga. No? Els concilis i sínodes que s'han celebrat al llarg de la història de l'Església pues, també són un signe molt clar d'aquest esperit de sinodalitat. El Concili Vaticà II doncs, ens proposa també un model d'Església comunió sinodal. Doncs, té una base eclesial de fa temps. Evidentment, hi ha hagut èpoques en l'Església que s'ha accentuat més el sentit sinodal i de comunió i que potser altres èpoques de la història de l'Església doncs que aquesta característica tan important de la vida de l'Església doncs no s'ha accentuat, ha quedat com oblidada. No? Però ara el Papa Francesc ens demana que la recordem, que tornem a ella, no? Perquè el camí de l'Església és el camí de la sinodalitat. No? Per tant, és un tema que ve de lluny, no és, diríem, nou d'ara, sinó doncs, que hem de veure les fonts bíbliques també de l'Antic Testament, doncs, també el poble de Déu, etcètera, no?
I també Jesús amb els deixebles, també, no? Una...
I també, evidentment, doncs, Jesús, per descomptat, amb els deixebles, amb els apòstols, doncs Jesús, camí de Jerusalem, que fa un camí doncs, amb els apòstols, amb els deixebles, amb la gent doncs, que el segueix, doncs també és un camí de sinodalitat, de viure junts, de caminar junts, perquè tot, ja saps doncs, que això del tema de la sinodalitat doncs, és un estil, és una manera de viure, de fer, no? De sentir-nos església. No?
Així és.
Així és, sí, sí, molt bé. Per tant, doncs, és un tema que no és ara d'actualitat. Jo diria que l'actual és l'itinerari que ens proposa el Papa Francesc.
I com fer, en aquest sentit, com fer que la sinodalitat sigui efectiva a les parròquies, que passi d'una base més teòrica, no?, una base pràctica, que estigui present en el dia a dia, pensant, no?, en aquest cas de les parròquies. Què en penses?
Bueno, això és un tema molt, molt interessant, eh? La sinodalitat en les comunitats cristianes parroquials. Ja t'he dit abans que la sinodalitat doncs, és una manera de fer i de viure la fe, és un caminar junts, i per tant, doncs, dintre de la parròquia, doncs hi ha d'haver una sèrie d'actituds, no? Que jo dic importants, no? Per fer aquest camí junts. La primera actitud és de diàleg, no? Dintre de la comunitat parroquial, doncs hi ha d'haver un diàleg. Hi ha d'haver també, doncs, jo penso, una actitud d'escolta. I diria entre els fidels i, doncs, els animadors parroquials, no? Quan dic animadors no em refereixo solament, doncs, al mossèn de la parròquia, al pàrroco, no? Sinó també a aquelles persones, laics, laiques, religiosos, religioses, doncs que desenvolupen doncs, algun ministeri, algun servei dintre de la parròquia. Mm-hmm. Hi ha d'haver aquesta actitud d'escolta i de diàleg, no? Penso que a nivell pràctic doncs, estan els consells parroquials de pastoral. Penso que és una eina molt interessant doncs, que cada parròquia hi hagi aquest consell de pastoral parroquial que hi participin doncs, persones, que hi participin els laics, etc., que funcioni, no? Que realment doncs, existeixi. Bé, és un lloc de comunió, pot ser un lloc molt bonic de comunió. Després, un altre mitjà també pràctic, segurament, doncs, que hi hagi repartiment de responsabilitats. No? És a dir, clar, el mossèn no ho pot fer tot. No? El pàrroco, en una parròquia, si ell ho vol fer tot, no, doncs, no pot arribar-hi, no? Ja ho saps tu. Però si hi ha un repartiment de responsabilitats, doncs penso que és un camí molt interessant. Evidentment, això vol dir que hi hagi també compromís, no? Que hi hagi persones que es vulguin comprometre
també, sí.
A portar endavant doncs, que, no sé, la catequesi, la pastoral de matrimonis, la pastoral de la salut, els joves, evidentment, que els joves també s'integrin i que siguin ells els qui realment, doncs, animin la pastoral juvenil de la parròquia, etc. No? Jo penso que hi ha una altra cosa molt interessant que l'altre dia em sembla que tu m'ho vas suggerir a la xerrada que vam fer, que és el treball en xarxa entre parròquies.
Sí, exacte, si ho vam comentar, sí.
Que ho vas comentar, ho vas insinuar, doncs a mi em sembla que és molt interessant, que estem poc acostumats, que és una cosa doncs, relativament bueno, nova, no? Però penso que entre parròquies també podria haver plantejar-se aquesta realitat de treballar en xarxa, no? Doncs si una parròquia fa una activitat interessant que es pugui retransmetre, que es pugui seguir des d'altres parròquies, no?
Sí.
No sé, el treball en xarxa, la comunicació d'experiències entre parròquies, que hi hagi trobades conjuntes, no? Entre parròquies, no? De catequistes, de pastoral de la salut, d'animadors vocacionals, de pastoral de joves, etc. No? O sigui, que hi hagi trobades conjuntes. És a dir, trencar una mica l'aïllament de les parròquies i que hi hagi una comunicació de vida, una comunicació de fe entre parròquies. No? Jo penso que això és important també. No?
I ja per anar acabant, Lluís, quina valoració fas d'aquest sínode dels bisbes que encara s'està celebrant?
Bé, jo penso que el sínode encara no s'ha acabat i faig una valoració d'entrada doncs, molt positiva. No? És molt important que el Papa s'hagi atrevit doncs, a fer aquest procés de participació, de comunió, de missió, invitant doncs, a tots els cristians a dir la seva, no? A dir què penses tu de l'Església, no? Quines preocupacions hi ha de cara al futur, com t'agradaria doncs, que fos la comunitat cristiana, l'Església, etc. No? Penso que això és un itinerari, evidentment, molt bonic i molt interessant i molt valent per part del Papa. Escoltar el poble de Déu, no? Què diu el poble de Déu? Doncs de l'Església, no? Bé, jo ho valoro molt positivament, eh? I per tant, doncs, no sé. I em preguntes també de les dones, no?
Sí, paper dels laics, de les dones, sí.
De les dones, bueno, és que els laics tenen un paper, jo em sembla, importantíssim, eh? I després les dones també tenen un paper molt, molt significatiu en tot aquest procés. Tenen un paper molt, molt significatiu. Per exemple, a la religió digital hi ha unes dades molt interessants, no? Que diu que a Espanya el 70% de les més de 200.000 persones que han participat en tot aquest procés sinodal són dones. Són dones.
Fixat.
Repartides en 13.500 grups sinodals. Aquestes dades estan tretes de religió digital. Per tant, doncs imagina't que el 70% són dones que han participat, i 13.500 grups, doncs vol dir, bé, segons com tu mires, potser són pocs, però de tots els que han participat, que el 70% siguin dones, em sembla una realitat molt bonica i molt interessant.
Exacte.
I després també, en quant a l'animació del sínode, ja sabeu també que el papa doncs, ha anomenat dones, persones religioses o laiques, doncs també per l'animació del sínode, no? Diguéssim, la subsecretaria general del sínode, per exemple, la subsecretària general del sínode és una dona,
sí,
no?
Sí, exacte.
La Natalie Becquart. I altres dones que estan repartides en comissions d'animació del sínode, no? O sigui, que jo penso que bueno, encara potser es podria guanyar més, encara podria haver... Però a mi m'alegra molt aquest 70% de persones, que dones, que han participat en tot aquest procés sinodal, no?
Sí, és una dada molt significativa, no? I també positiva. Jo trobo que l'Església, no? Va per bon camí i que el sinode, com comentes, és important, no? I que s'estan donant grans passes.
Clar que sí. Sí, no. I s'hi anirà donant a poc a poc, també, i després també doncs, pensem que hi ha moltes dones implicades en l'animació del sínode, no? Moltes, no?
Així és. I de moltes gràcies, Lluís, per compartir aquesta estona amb nosaltres i també per oferir-nos aquesta conferència que va ser tan enriquidora per conèixer més a fons.
Bueno, espero que us hagi agradat, que us hagi anat bé, que sigui una manera de reflexionar.
Sí, per conèixer més a fons el sentit sinodal de l'Església, i és important, no?, que estiguem formats i que siguem conscients, no?, de la importància de la sinodalitat.
Exacte, no, els que som cristians ens ho creiem i formem comunitat, doncs és un moment molt bonic de l'Església que estem vivint, de participació, d'invitació a la participació i després d'invitació al compromís. Jo penso que també és això, un s'ha de comprometre, evidentment, i hem d'acceptar la realitat de l'Església, no?
Així és, Així és, gràcies, bon dia.
Molt bé, a tu, bon dia.
La segona música d'avui, també de Cairoi, és El Senyor Cantam.
Avui volem donar-te gràcies perquè has omplert la nostra vida del més profund del nostre cor. És anat el cant que diu aleluia. Al Senyor cantem, el Senyor és aquí, al Senyor lluem, aleluia. Al Senyor cantem, el Senyor és aquí, al Senyor lluem, aleluia.
A tu, Senyor, volem cantar-te, perquè has d'estar
I ara és el moment de conèixer l'agenda setmanal de la nostra església. Animeu-los a participar de les activitats que els hi explicarem en aquests moments. Enviament dels professors de religió.
Avui cap vespre, a les 17 hores, a la parròquia de la Mare de Déu del Roser del Castell, l'enviament de mestres i professors de religió.
Campanya del Damunt.
Aquest cap de setmana, 22 i 23 d'octubre, totes les col·lectes de les misses aniran destinades als missioners d'arreu del món.
Festa de Sant Antoni i Maria Coret. Diferents actes aquests dies.
Demà, dissabte, cap vespre, jocs pels infants. Tot seguit, a les 19:30 hores, a Eucaristia. A continuació, inauguració de l'exposició de fotografies de Pau Gené Fernández. Diumenge, a les 10 hores, celebració de l'Eucaristia. Tot seguit, actuació a la plaça de l'Empordà del grup folclòric Sant Isidre. I dilluns, festa del titular, a les 20 hores, Eucaristia presidida per l'administrador diocesà Gerard Villalonga.
A les acaballes del programa d'avui, dedicam ara els moments a la reflexió, a la meditació, de l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justs i tenien per no res a tots els altres.
Dos homes pujaren al temple a pregar. Un era fariseu i l'altre cobrador d'impots. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: Déu meu, vos don gràcies perquè no som com els altres homes, lladres, injuts, adúlters, ni som tampoc com aquest cobrador d'impots. Dijun dos dies cada setmana i us don la desena part de tots els meus ingressos.
Però el cobrador d'impots, que s'havia quedat un tros en fora, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es pigava cops pel pit i deia:
Déu meu, sigueu-me propici, que som un pecador. Vos assegur que aquest tornà perdonat a casa seva i l'altre no. Perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit.
Aquesta paràbola Jesús la dedica a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres. Aquell fariseu ja complia tot el que deia. Era piadós i caritatiu. Però quin és el seu pecat? Que s'ho creia massa. Es dona a ell mateix el mèrit de ser bo i no ser com els altres. L'orgull el feia menysprear als altres. El cobrador d'imposts, en canvi, no devia dur una vida honrada ni de bon tros. Però per què surt perdonat? Perquè se sent indigne davant Déu i es penedeix del pecat i implora el perdó. El fariseu altiu es destaca ell mateix, orgullós de ser com és, com si les seves obres comptessin més que la gràcia de Déu. El cobrador d'impostos, tot i ser un pendó, ni tan sols gosa aixecar els ulls. Es reconeix sincerament pecador i s'humilia del tot. Per a sol, Senyor l'enalteix. La humilitat venç Déu, mentre que l'arrogància l'irrita.
I amb aquesta reflexió de l'Evangeli d'aquesta setmana, us despedim de tots vostès.
Ens despedim per avui i els convidam a estar de nou amb nosaltres la setmana que ve.
Amb el desig que els continguts els hagin agradat, els hi deim adeu.